I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, però, volem reflexionar sobre els sistemes i protocols que tenim per evitar els màxims danys possibles davant de catàstrofes naturals com la Dana, que seran cada cop més freqüents com a conseqüència del canvi climàtic. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Àlex Vinson, veí de Valldoreix, l'Héctor Verdú, periodista, la Lluís Espín, director de la Fundació Vina, i l'Alba Roda, president de l'Ateneu. Molt bon dia a tots quatre.
Bon dia.
Avui fa justament 7 dies que la Dana va arrasar desenes de poblacions que el govern declararà aquest dimarts zona catastròfica. Ho faran aquells indrets més afectats, inclosos també els territoris de Catalunya afectats per la Dana. La Generalitat Valenciana xifra per ara en 211 les víctimes mortals del seu territori i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha situat aquest dilluns al matí el total de persones mortes a tot l'estat espanyol en 217. Per fer front a les destrosses de la catàstrofe, el govern valencià demanarà a l'Estat un primer paquet de mesures per un valor de més de 31.400 milions d'euros. Tot plegat, això sí, enmig de fortes crítiques per part de la població i la societat civil, tant el govern valencià com a l'estat espanyol, com el govern espanyol, per la gestió que s'està fent d'aquest desastre, d'aquesta catàstrofe. Un desastre humanitari com el que hem viscut aquesta darrera setmana, aquesta Dana sobretot ha afectat al País Valencià. Creieu que es podria haver evitat no la catàstrofe, sinó els danys, amb uns millors protocols i una millor coordinació?
Home, clar. Of course. Greu, no, eh? Evidentment, hi ha hagut aquí una desídia absoluta del govern valencià i, per tant, doncs, alguna responsabilitat hauran de tenir, no? És evident que una pluja de 500 litres per metre quadrat de cop, en molt poc temps, i així pot aportar, doncs, molts desastres, vull dir, per molt que els puguis preveure, però evidentment doncs, jo penso que s'haguessin pogut salvar més vides. El tema material és un tema que ara estàvem parlant, que vull dir, el tema material es pot solucionar perquè en certa manera doncs, suposo i entenc que els governs hauran de posar tot això a la graella, però a partir d'aquí doncs, el tema humà de les morts no es podran evitar en absolut, no? Vull dir, per tant, doncs, en fi, jo suposo que evidentment doncs, tots plegats hem de fer una certa reflexió, no solament els governs, sinó les persones individuals, que quan hi ha avisos d'aquests, els hem de fer cas. I, per exemple, la Ayuso, que no és sant de la meva devoció, però va haver-hi una Dana a Madrid, i ella es va posar les botes i va dir, escolta'm, doncs, amb totes les crítiques del món, de tothom, va dir que, escolta'm, que aquí no s'anava ningú a l'escola i va complir, i la gent de Madrid va complir, i per tant a Madrid doncs, va salvar doncs, certes vides, però en principi i no és el territori que és València per tant a Madrid doncs, tots els governs han de tenir els seus protocols i tots els ajuntaments han de tenir també els seus protocols corresponents, no?
Creieu, compartiu, Lluïsa, Héctor, Àlex, que estem preparats, que tenim uns protocols que estan actualitzats i que s'hauran actualitzat, perquè al final les danes són conseqüència també aquesta virulència d'una crisi climàtica que per ara no s'atura. Els científics ens avisen que cada vegada seran més freqüents, que cada vegada seran més virulentes, sobretot a la tardor, per la temperatura del mar Mediterrani, aquestes humitats, i per tant que la gota freda formarà part de la nostra normalitat, per dir-ho d'alguna manera.
Crisi climàtica i crisi urbanística, eh? Que evidentment doncs, tots els temes de les barreres que s'han fet fins ara podríem afavorir, anem a dir, totes aquestes inundacions. O sigui, per tant, això, no solament la crisi, sinó la mà de l'home i, per tant, la mà de les persones que, evidentment, doncs, dissenyem les ciutats i dissenyem, anem a dir, els territoris, ens ho hem de fer veure.
Si voleu, després en parlem, perquè hi ha una notícia que surt recurrentment, sobretot quan hi ha aiguats, que és a Catalunya, per exemple, que el 15% dels habitatges estan construïts en zones que són inundables. Però parlarem com es pot i com s'ha de gestionar això.
A mi em sembla que potser els protocols, no sé si s'han de revisar, el que s'ha de revisar són els timings. Vull dir, potser el protocol ja era correcte, però es va trigar massa en aplicar. I aleshores el que hauríem de mirar és qui és la persona responsable de dir a partir d'aquest moment, com ha dit el company de la Ayuso, que no, bueno, no va ser una mesura ben vista, però de dir, bueno, no, a veure, això pot passar i a les 3 s'ha acabat i ningú pot sortir de casa. és una mesura poc popular, perquè quan no et deixen sortir de casa, però ja saps què és el que passa, i quan ens van sonar tots els telèfons, a mi, jo em vaig espantar, perquè no estem acostumats a que ens passi això. I a partir d'aquí, què és el que he de fer? Perquè el meu primer instint era, havia d'anar a... Què faig? No surto? Si surto, he de baixar al pàrquing? Per tant, crec que ens haurien d'explicar clarament. Quan sona l'alarma, allà on estiguis no et moguis. Home, no sé que estiguis dintre d'un pàrquing, però allà on estiguis, si estàs a casa i has d'anar al metge, no et moguis, perquè és que per això està aquesta alarma. I els nanos a les escoles, que es quedin a les escoles. Ahir, a Barcelona, vam tenir un clar exemple de dues, bueno, si més no, dues o tres persones que es van ficar a la C32 i encara, bueno, és que jo volia tornar a casa meva, bueno, jo també vull tornar a casa meva, però si et diuen que no t'has de moure d'on estàs, vull dir que potser els protocols s'haurien d'explicar una mica millor.
Falta una mica de pedagogia, ah, potser,
exacte.
No? Tampoc no estàvem habituats.
Exacte. I el temps el que s'ha d'avisar.
Els timings,
jo crec que a València han estat la clau, perquè quan veus a quina hora va començar i a quina hora salten les alarmes, dius, bueno...
Pues després ja parlarem també de la informació i la de desinformació.
Exacte.
Que hi ha al voltant d'aquestes catàstrofes. Héctor, que prens nota.
No, em sembla bastant evident que hi ha una qüestió de comunicació que no és prou clara. La gent no sap què ha de fer en determinades circumstàncies. Crec que un SMS de mòbil no dona instruccions, no és un espai per donar prou instruccions. Que quan hi ha risc la comunicació ha de començar molt abans de l'SMS, i això clarament al País Valencià no va passar, però aquí tampoc, ahir hi havia moltes empreses que estaven amb alerta, i perquè a Barcelona potser no hi havia alerta, però n'hi havia al Baix Llobregat, bé, no ho sé, perquè a Barcelona no s'han d'aplicar els mateixos protocols que al Baix Llobregat, que està a 10 quilòmetres, i hi ha molta gent que es mou entre el Barcelona i el Baix Llobregat, no? Llavors, quan s'apliqui aquesta alerta, quin abast té, s'ha de redefinir. Els protocols segurament estan molt antiquats perquè no estan preparats per 500 litres. I ara ja sabem que això és possible. Aquí a Collserola potser no passarà el mateix que al País Valencià, perquè la muntanya no és tan alta, i Barcelona està molt més a prop del mar, però bueno, pues segurament s'han de revisar moltes coses. No, al Vallès no fa tants anys que hi va haver una riada
62.
Molt important.
62.
Vull dir, els mitjans de comunicació...
Mil persones mortes.
I allà ja van començar a revisar moltes coses, vam urbanitzar les rieres, les vam canalitzar, etcètera. Bé, s'han de plantejar moltes coses. Abans de començar la tertúlia parlàvem de la neteja, que la cama fa fàcil manteniment de les rieres. Bé, portem 15 anys que sabem molt poca despesa pública, que hem viscut en un context de retallades, i hi ha moltes coses que estan per fer, i ara potser ens adonem que són més importants del que consideràvem.
Àlex.
Sí, no, és el mateix. O sigui, és que l'avís que puguis donar, segons com, és que no et dona temps. És que quasi hauria d'haver un preavís i després l'avís, perquè molta gent ahir sortia que l'havia agafat quan ja havia sortit de casa a treballar. Llavors què fas? Ja ha sortit. O sigui, si això t'ho donen a les 7 del matí, és encara així, però que t'ho diguin quan ja estàs a la carretera, dices, que ara què faig? Paro? Torno? Continuo? Ui, no, que aquí passaré sota un pont, em paro. Ahir va sortir una dona que, bueno, que l'anava pujant l'aigua, i què faig? Què faig? O sigui, sí, diuen l'avís, però què fas en una situació que estàs dins d'un cotxe i comença a pujar-te l'aigua?
Ara ho apuntava l'Hector i ho apuntava també la Lluïsa. En aquest sentit, els avisos que ahir van arribar, per exemple, al Vallès Occidental a través de missatge, arribaven a mig matí, però són avisos que potser no són prou clars. No ens diuen què hem de fer si ens trobem en diverses casuístiques. Potser els protocols i la societat civil no tenim prou informació de com hem d'actuar. També ens posem nerviosos, no? Hi ha molta gent que es posa nerviosa quan arriba aquest avís i es troba en una situació que pot considerar de perill. L'Ajuntament de Barcelona avisava, no aneu a buscar els nens a les escoles són espais segurs, quan us arriba l'avís no marxeu a casa, és just el moment més virulent, però potser no en sabem prou. No sé si us sembla que malauradament aquesta catàstrofe potser ens haurà ensenyat alguna cosa, posarà les piles a qui pertoqui per renovar aquests protocols que possiblement no estan actualitzats, perquè el canvi climàtic canviarà la nostra manera de viure, i les dones en són un exemple, però potser també farà que allò que a vegades cau en la crítica fàcil, no?, quan ens diuen no sortiu, no plou tant, o es suspenen les activitats. L'Ajuntament ho va fer dimecres de la setmana passada, quan la dana era virulenta a les Terres de l'Ebre i a València, es van suspendre les activitats dels equipaments municipals i les extraescolars. També va passar en municipis veïns, i passa allò que passa a vegades, que a la tarda no plou ni una gota, i hi ha aquell que diu que exagerats que som, no? Val més la pena a vegades ser una mica previsor que no lamentar després la catàstrofe. Al final no passarà res si una tarda ens quedem a casa, oi? Però sembla que si no produïm no servim per res en aquesta societat.
Sí, realment.
De tota manera, jo penso que, jo sempre he dit, i algunes vegades ho he dit aquí a la ràdio, que s'ha perdut una mica el sentit de l'autoritat, el principi d'autoritat. O sigui, moltes vegades, el principi d'autoritat, que no vol dir ser autoritarisme, que són no. dos conceptes diferents. Vull dir, el principi d'autoritat és que l'alcalde, anem a dir, diu una cosa, i per tant allò s'ha de complir, perquè evidentment doncs, és un perill, anem a dir, per tots els ciutadans. Doncs als polítics avui en dia els hi costa molt tenir aquest principi d'autoritat, perquè saben que d'alguna manera els hi va moltes vegades la cadira.
Sí, clar, els vots que vindran darrere, clar.
I per tant aquest s'ha de gestionar molt bé, el principi d'autoritat.
La responsabilitat no hauria d'estar al capdavant d'aquesta llista de prioritats més enllà d'una renovació?
Sí, però la responsabilitat demana un cert principi d'autoritat en aquests casos, perquè quan diu una cosa, doncs, escolta'm, el millor que s'equivoca, però ho han de dir, és millor que s'equivoqui per menys que no pas per més. Vull dir, per tant, a partir d'aquí, com es fa això? Com es gestiona? Jo penso que la política ha perdut aquest sentit, i és un problema, la capacitat inclús, jo diria, no anava a dir intel·lectual, no, però vull dir, de coneixement, diríem, de l'ofici, diríem, no? Perquè hi ha moltes vegades que la gent es posa en política i es posa les llistes d'una manera tan frívola que després resulta que els polítics tenen la seva responsabilitat. I per tant, jo sempre he llançat una llança a favor dels polítics, perquè resulta que ara, per culpa d'aquest senyor, del Mahón aquest, del no sé què, del Mazón, doncs resulta que ara tots els polítics són així. No. És que arriba un moment que dius... I a més, també els periodistes també heu de tenir una responsabilitat important. Perquè jo he sentit avui que hi havia periodistes... Periodistes, que deien que con Franco vivíamos mejor. Periodistes, perquè hi ha periodistes de tota mena, no? És evident, no? Però arriba un moment que dius que argumentaven coses d'aquestes que bueno, et poses els peus de punta, diríem.
I això té a veure aquest comentari amb la situació actual?
Sí, perquè resulta que el Franco havia fet els pantans i després s'havien destruït els pantans, no sé què.
Que de fet va ser el govern de Mariano Rajoy qui va treure aquelles preses de les que s'ha acusat de Sánchez de destruir.
Per tant, tots plegats, hem de fer una certa reflexió. I el món de la comunicació, el món del periodisme també ha de fer una certa reflexió per veure, aviam, fins on el que passa és que això no es pot evitar. No es pot evitar perquè cada un té el seu pensament, cada un té el seu ofici.
Crec que aquí has obert dos melons nous. Un és la capacitat o no capacitat de les persones que hi ha al capdavant de la gestió política de gestionar crisis d'aquestes característiques. Aquesta setmana hi ha hagut molta informació, però també hi ha hagut molta desinformació. Evidentment els periodistes en són responsables, però també la població civil a l'hora de difondre informació que no està contrastada, la responsabilitat de no compartir tot allò que veiem publicat. En parlem després, si voleu. En aquest cas, suposo que tot s'anirà aclarint i ja s'anirà posant sobre la taula de cara als propers dies, però hi ha discursos molt contradictoris del mateix president de la Comunitat Valenciana, de l'hora que rep i quins avisos rep de l'AEMET, que és l'Agència Meteorològica Estatal, i quines decisions es prenen. Per tant, què és el que falla, el diagnòstic o l'aplicació del protocol? I després aquesta desinformació que ha anat seguint aquests discursos a l'hora de triar-se ganivets d'una administració a l'altra, perquè sembla que ningú vulgui assumir el mea culpa i la responsabilitat que evidentment hi ha al darrere de la gestió d'aquesta catàstrofe. Veurem de qui és. Amb unes declaracions, per exemple, d'Amazon contradictòries, que per sort la hemeroteca la tenim i es pot recuperar allò que es diu, el que no es diu, amb la UME, per exemple, no? Que és la comunitat autònoma que ha de demanar. Primer Mazón deia que no havia demanat, després que sí, el mateix responsable de la UME, però bé, al final la gent, les persones que es troben en aquesta situació de catàstrofe a València, el que necessiten ara són solucions, no? Informació, desinformació, quin té la culpa?
Has obert un meló molt gros.
Una sandia, quasi.
Sí, sí, sí. A veure, me'n torno a l'Albert amb el principi d'autoritat.
L'Albert.
El principi d'autoritat va molt lligat a... L'autoritat és una cosa que et guanyes. No és... I va molt lligada a la credibilitat. I la classe política l'ha perdut tota la credibilitat. Els votem perquè no tenim més remei, però ningú no s'hi vol posar. La política no s'entén des del punt de vista del ciutadà, perquè crec que falta molta honestedat. I llavors i sobretot perquè el ciutadà veu que no assumeixen responsabilitats. Llavors el principi d'autoritat ells mateixos
s'han
laminat. Jo no vull entrar en capacitat o incapacitat dels polítics per gestionar una situació com aquesta. Jo penso, si jo estigués allà al davant, havent gestionat equips, etcètera, etcètera, seria capaç de gestionar una cosa com aquesta, i em faria una cura d'humilitat i dic, bueno, jo ho provaria, però no estic segur que... I sempre estaria exposat a crítiques. Sí, sí. Que s'haurien pogut fer millor les coses? Sí, i és evident que ara hi ha una batalla per controlar el discurs, però que els fets són fets i que hi ha dades que ens expliquen una història que no es correspon a la que volen explicar alguns polítics, el cas d'Amazon. A veure, vull pensar que no tot el món és com nosaltres. Vull pensar que hi ha gent amb una altra ètica de la responsabilitat al nord d'Europa, però cada vegada em fa més por que tot el món s'està tornant molt així, que ningú no vol assumir responsabilitats. A mi em preocupa molt quan la política es redueix a comunicació. Quan l'únic que fem és el debat de intentar crear narratives a favor nostre, i és com si agaféssim un gerro de porcellana xinesa, molt ben, molt bonic, molt pintat, que és la narrativa, però dins és buit. I si se'ns trenca el gerro, no hi ha res. I això, i em preocupa molt que la política actual és aquest gerro buit. I no ens estem preocupant pel que volem. Volem un gerro, però què hi volem posar a dintre? O sigui, si hi ha alguna cosa a dins, vesteix la narrativa com vulguis. Aquell gerro serà útil. Si només és per fer bonic, al ciutadà no li és útil.
De totes maneres, no, crec que tens tota la raó, però aquí està clar que hi havia algú que sabia més que el president de la Generalitat Valenciana, perquè ell per ell sol, com a polític, estic seguríssima que no està preparat per saber que, i la magnitud del que venia. I això n'estem tips de veure pel·lícules de catàstrofes i tal, i sempre hi ha el científic loco, que és aquell que ningú li fa cas i que està dient, escolta, això que ve és més gran del que podem, de la magnitud que sembla, i jo crec que davant d'això hi hauria d'haver com una mena de consells o persones que, com a tot arreu, que en saben d'aquell fet i que la seva paraula, diguéssim, és la que s'ha d'aplicar.
Però és que ja hi són i no se'ls fa cas. Vull dir, hi ha un consens científic amb el canvi climàtic, i de fet hi ha un organisme com la COP que és per aturar l'increment de la temperatura de la Terra més enllà del procés d'escalfament natural. És a dir, la ciència i les dades hi són.
Clar.
Ara falta una voluntat política i social...
Però això és molt complicat,
per aplicar mesures.
O sigui, tenim la ciència per un cantó, que ens diu el que ens diu, però per l'altre tenim al món 8.000 milions de persones, que són els que han d'acceptar que hi han de perdre.
Sí, sí.
Sí, però és que...
El decreixement,
sí,
que
deia. Clar, darrere n'hi ha uns interessos, que vulguis o no vulguis.
El problema del decreixement
són els que manen. O sigui, la població pot... Què ha passat ara a Colòmbia? Una altra vegada? Pues, sí, sí, doncs... Bones intencions, i acabem les bones intencions. Doncs per què? Perquè si mires al fons, hi ha interessos darrere de que, bueno, ara no, més endavant sí.
Clar, és que l'interès de la gent és ara, que jo en aquest moment de la vida que jo estic vivint. M'és igual d'aquí 30 anys que ja no hi seré, no? Però, clar, estem pensant en el planeta del futur per gent que no sabem si serà o no hi serà, també. I aquesta és la col·lisió, no? La ciència ens diu, d'aquí 30 anys tindreu això, però jo estic vivint ara.
Bueno, però ara ha passat això, no? D'aquí 30 anys. Vull dir que també té conseqüències immediates.
Absolutament d'acord, eh? Absolutament d'acord. Només poso les perspectives sobre la taula.
Sí.
No, és que el problema, la magnitud del problema no l'hem de convertir en tragèdia. Una cosa és un problema, que evidentment doncs, la política té problemes i estan per solucionar-lo, però que el problema es converteixi en tragèdia és, evidentment, això és inacceptable.
Clar.
I el problema sí que d'alguna podem acceptar, perquè el problema, cada un pot tenir un error, el que sigui, el que... però el problema quan es converteix en tragèdia, llavors això sí que no es pot, és inacceptable.
El que per mi està molt clar és que haurem de revisar molts protocols i moltes maneres de fer que fins ara havíem donat per sobreentès que ens funcionaven, perquè realment hi ha unes circumstàncies canviants que no podem preveure, en aquest cas el clima, meteorologia, i haurem d'aprendre a ser molt més flexibles i a ser molt més cabuts, vull dir, actuar amb molta més precaució del
però
que hem fet fins ara.
Però ens hem omplert moltíssim de molts protocols,
Sí. Vull dir,
nosaltres estem molt, i moltes vegades la limitació del protocol per la pròpia evolució de les persones, de la ciutat i així, fa que d'alguna manera s'endarrereixin altres protocols que d'alguna manera podrien ser més interessants. Segons el protocol que sigui, doncs és el que d'alguna manera hem de complir, no? I és evidentment que han d'existir, però evidentment doncs, els protocols moltes vegades són traves que en un moment determinat es posen perquè no es pugui créixer en un moment determinat. O sigui, que tot té una component positiva i negativa. No és tot solucionable. Vull dir, en aquesta vida, per sort, jo diria que per sort, no tot és solucionable. Ho dic per sort perquè, en el fons, sembla mentida, però vull dir, però tot no ho podem, anem a dir, regular, perquè arribarà un moment en el qual doncs, ens estem lligant de peus i mans de moltes coses. Mm-hmm. No? Per tant, aquests protocols, els que són interessants, que són els que d'alguna manera provoquen tragèdies, aquests sí que d'alguna manera els tindríem que aprendre tots, inclús des de l'escola. O sigui, ja tornem a l'escola, que sempre sí. Tenim la culpa de l'escola i la pedagogia. No? Però sabent exactament que evidentment doncs, hi ha problemes en un moment determinat que es poden convertir en tragèdia i això és el que d'alguna manera...
Clar, però els protocols et fan pensar o com actuar. Jo veig més el problema en qui ha de donar el pas.
Ja.
Perquè el problema és que, no, jo no tinc l'autoritat, però és que ho estàs veient tu. O sigui, em diguis, no, fins que no m'ho diguin des de dalt, jo no puc prendre cap decisió.
En aquest cas, teòricament, les competències la té la Generalitat Valenciana. Tenien totes les competències generals perquè, evidentment, doncs, i el Pedro Sánchez tenia molta raó. Diu, escolta, és que m'han de demanar, perquè si no, llavors, si nosaltres entrem a saco, que també ho podíem fer,
Home, aquí es va fer el mateix.
Sí, però...
per un altre motiu.
Però entrant a saco vol dir moltes responsabilitats. I ja estava fet el...
Potser ens costa entomar responsabilitats.
Aquí.
Potser ens costa entomar responsabilitats.
Això dic.
Que dona por.
Això del principi d'autoritat, que no és una broma. O sigui, que en certa manera doncs, es pot analitzar bé. Vull dir que, evidentment, aquestes coses s'han d'analitzar bé. Quan té principis d'autoritat és que té coneixement de causa.
De fet, hi ha altres societats on hi ha aquests protocols que funcionen. També són societats que estan més avasades a catàstrofes naturals, com pugui ser el Japó, per exemple, que hi ha uns protocols claríssims, fins i tot quan ets turista. Pots anar a un centre de gestió de catàstrofes on t'expliquen què has de fer en cas de terratrèmol, què has de fer en cas de tifó.
Sí, però ve un tsunami i et fa el que va fer a les nuclears, clar, és que... Mm-hmm.
La naturalesa sí.
Moltes vegades té aquestes coses que per molt protocol que posis doncs resulta que passen.
La realitat supera la ficció.
Sí.
Per donar una visió un xic més optimista al final de allò que diuen a vegades que de tot n'aprenem alguna lliçó, ens va passar amb la Covid almenys durant un temps, ara també si és veritat que almenys com a societat, tot i que a vegades tenim aquesta visió més pessimista, a vegades aquestes catàstrofes ens uneixen i fan que siguem més solidaris que mai, no? S'està veient, potser la gestió de voluntaris també podria ser criticable.
Hauríem de ser més solidaris abans de que passi la tragèdia.
Exacte.
És que és el problema, perquè realment necessitem la tragèdia perquè llavors siguem més solidaris. No, hem de ser molt més solidaris, mirant-nos menys el malic, ser menys cobdiciosos, que realment la cobdícia i tot fa que flori a pell de, les, de la condició humana, i per tant això és el que d'alguna manera hem d'intentar doncs, revertir. Com es fa?
De canviar el sistema.
Complicat.
Complicat. Sí, no? Com ho fem?
Sí, però com canvies el sistema, que tots estem immersos en un sistema totalment bestial de comerç, de capitalisme, anem a dir, exacerbat, i que tots plegats, vulguis o no vulguis, estar dintre d'aquesta roda que ens costa molt de sortir, inclús individualment, no? Ja m'agradaria...
Acaba d'entrar al segon tema.
Sí.
El segon tema, 5 minuts.
Acaba d'entrar al segon tema.
Vinga, sí. El presentes,
introduïm,
Héctor. No. El segon tema, de fet, ve proposta de l'Héctor. La setmana passada, quan us convidava, parlàvem dels temes que teníem a la web i acabàvem amb una ronda d'entrevistes als portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament. La fèiem al Ramon Gutiérrez, que és el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, no? Que parlava de que Sant Cugat està perdent aquest esperit col·lectiu i d'alguna manera no, expressava o explicitava en les seves paraules aquest procés i aquest dol, apuntava l'Héctor en la conversa que teníem, que està tenint molta gent en aquest pas d'un poble a una ciutat que s'ha vist a passos gegants, diguéssim, molt, molt ràpid.
Jo no,
Sant Cugat està perdent aquest esperit col·lectiu?
Jo no sé si ha crescut tant... A veure...
100.000 habitants... Jo apostaria que estem... Sí, si no estem al 100.000, poc ens falta. Veurem al gener quan es publiquen les dades.
Potser ha crescut més tard que altres ciutats del voltant, com Terrassa, Sabadell, sí, que van créixer abans amb un tipus de persones que van venir a buscar feina amb el tema industrial...
És que Sant Cugat no té riu, per tant no tenia fàbriques.
Sí, però que no vull dir, no
tenia
em sembla...
Tenia alguna fàbrica.
Sí,
tenia una textil i...
Però menys,
aquí al carrer industrial.
No,
ha crescut després. Ha crescut després i ha crescut amb una idiosincràsia molt concreta i tampoc crec, sí que és veritat que ha canviat la identitat de Sant Cugat i els que jo pràcticament estic aquí des dels 13 anys, per tant sóc més de Sant Cugat que no pas de cap altre lloc i m'agradava el model de ciutat d'abans, no? Però em sembla que no perdem de vista que tenim una ciutat bastant maca i que només has d'anar a altres ciutats com el Prat, com Sabadell, Rubí, i la situació és molt diferent.
No estem parlant d'estètica?
No, exacte. En general.
No, el que passa és que...
Sabeu que jo em dedico al tema de la inclusió social de les persones amb discapacitat i Sant Cugat tenim un bombonet, només que vagis aquí al Prat, Sabadell, Terrassa.
El que passa és que això
és molt diferent.
Això de les identitats és complicat. O sigui, la identitat d'un poble, d'una ciutat, així, la fa la societat civil, no la fa la política. La política la gestiona, si de cas. Sí, per tant, Sant Cugat el que té de bo, i jo diria, a part de ser una ciutat, que no volem que sigui una ciutat dormitori de luxe, que és
no,
el que
clar.
Dic d'alguna manera, però que s'està convertint una mica en aquesta ciutat de luxe, hem d'intentar buscar solucions per socialitzar, anem a dir, tota aquesta gent. Per exemple, les entitats, hi ha 70 o 80 entitats aquí a Sant Cugat. Si aquestes 70 o 80 entitats deixessin d'existir, la identitat desapareixeria absolutament.
Però no han
per
de
si
deixar
sola,
d'existir.
No han de deixar d'existir i s'han de potenciar.
Clar.
Molt breu.
Quan... Perdó.
Molt breument, perquè ens queda un minut i m'agradaria que l'Héctor i l'Àlex poguessin...
Ja estan?
Ja estan. Però aquest ens el guardarem per un altre dia.
Perquè un tema llarg,
Ens el guardarem al calaix per un altre dia. M'agradaria aquest parell d'intervencions finals. I, evidentment, està molt a les beceroles, per tant, més endavant el reprenem.
Jo crec que hi ha un canvi, que el teixit de Sant Cugat hi és, i és molt més gran que en d'altres ciutats. Però és un teixit que va créixer i era característic mentre Sant Cugat va tenir fins a 50.000 habitants, posem, que el 2005-2010, amb el boom immobiliari, això es desboque, que els nous barris ja no formen part d'aquest context i que sí que el teixit que s'ha incorporat a través d'aquesta expansió immobiliària i urbanística sí que és molt més individualista, per això deia que ara acaba d'introduir el tema, i és aquesta societat... i potser sí que encara hem de descobrir formes de vehicular aquesta gent, però és un tipus de perfil de persona que ve a dormir sobretot i que té un interès relatiu a incorporar-se, no sé, que ho facin a través de les escoles dels fills i tot això, però això pren temps i ara encara de moment segurament aquesta gent no està aquí.
No, jo crec que Sant Cugat, diríem que a mort d'èxit, diríem, perquè li ha agafat sense pensar-ho que s'ha disparat, i és el que estem veient, que és una ciutat dormitori. Tot el concepte, el caliu de poble, jo ja gairebé no el veig per cap banda, no? I és el que deies tu, conscienciar aquesta gent de que el concepte de poble, però la gent
no,
com que no.
Al Vall de Gitanes hi ha 400 parelles, eh? No, m'entens el que vull dir? O
sigui, sí.
Que existeix aquesta necessitat.
Sí, però
jo pensava que et semblava poc, que és xulíssim.
El que passa és que s'ha de gestionar bé, i el problema és la gestió.
Ja estem,
com abans. Ens farem un fade out i fora.
Sí, en parlarem.
Perdó.
En parlarem més endavant, perquè ja ens passem de temps i tenim una entrevista ara molt interessant.
Passaré avui a la taula d'habitatge.
Avui a taula d'habitatge.
Ja d'habitatge al ple, o sigui, per tant, jo penso que...
En parlarem el dijous, a la pròxima tertúlia, doncs, i tant. Àlvar, Àlex, Lluïsa, Héctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Fins la propera.
Gràcies a tu.
Gràcies. Avui a la taula.